Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 7 minuts, encara amb la ressaca de les eleccions. En l'apartat econòmic, aquest cap de setmana llegíem amb una entrevista que Larry Summers, concretament l'economista Larry Summers, deia: a Espanya li queda crisi per la resta de la dècada. Admet que el país ha fet progressos que ningú imaginava, però avisa que cantar victòria de forma prematura, com s'està fent, és molt i molt perillós. Summers ha estat assessor de Barack Obama, secretari del Tresor, economista en cap del Banc Mundial, gestor de hedge funds i professor, entre d'altres, de Xavier Salai Martín. Les seves declaracions acostumen a ser polèmiques i en el cas de casa nostra contrasten, a més, amb una notícia que ha donat avui mateix el Banc d'Espanya, i és que l'economia continua creixent a bon ritme. El PIB ha pujat un 0,9% l'últim trimestre, s'ha recuperat la inversió en habitatge i també en el sector de la construcció, i ha crescut la confiança de les llars i els comerciants. D'aquestes i d'altres coses en parlarem durant els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i professor de la Pompeu Fabra, Xavier Salai Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut.
Ens deia que vostè va tenir de professor el senyor Larry Summers.
Sí, sí, sí. Quan vaig estudiar el primer de doctorat, el primer any vaig tenir de professor de macroeconomia el Larry Summers. Era molt mal professor.
Era molt mal professor. Quan diu mal professor, què vol dir?
Que no explicava bé.
Està dormint.
Sí, era incomprensible, era un tio brillant, era un tio que veies que en sap, saps? El típic professor que veus que en sap molt, però que no ho sap transmetre, doncs ell era un d'aquests.
Que fa que vulguis deixar la carrera.
Exacte.
No, perquè hi ha professors
sí, que demarguen la vida.
A tots els nivells, que pot agradar molt una cosa, però tens un professor que no fa que t'estimis allò.
Sí, sí, molta gent que li encantava la química i el batxillerat abandonen la química pel professor o la professora que els hi va marcar.
Sí, sí, sí.
Això no està ple. Jo ja era el doctorat, jo ja estava segur que volia estudiar economia i, per tant, no m'ho va fer avorrir, però era un dels grans candidats a fer-me avorrir l'economia.
Larry Summers, eh? Escolti,
Dit això, era un tio brillantíssim, eh?
No, és el que li anava a preguntar.
Absolutament brillant, o sigui, una ment privilegiada.
És el que li anava a preguntar. És, el currículum que té... Home, lo dona la sensació que és una persona important, no? És a dir, que ha estat assessor de Barack Obama, secretari del Tresor, economista en cap del Banc Mundial, per tant...
Secretari del Tresor vol dir una cosa que és...
Que no vol dir
que
tant.
Que és molt xula. No, és brutal. Saps? Quan hi ha un dòlar, els dòlars...
Sí.
Si us hi fixeu amb els dòlars, els signen dues persones, en dues signatures.
No m'hi he fixat mai.
I estan signats.
Busca'm un dòlar.
I doncs ell, clar, el secretari del Tresor, és un dels que els signa.
A què diu ara?
Ser el tio que signa tots els dòlars del món. Hòstia, això fa il·lusió. Jo, de fet, quan conec algú... Hi ha molts...
Ell té dòlars signats.
Clar, signats per ell. Jo tinc dòlars signats per ell, que després jo he anat i li he dit: escolta'm, Larry, em pots signar el dòlar? O sigui, un autògraf a sobre de la signatura oficial. I a més, això en tinc diversos, de diversos països, de gent que conec el president del Banc Central, i llavors vaig i dic: escolta'm, signa-me'l com a autògraf, com a curiositat, no? Tenia un dòlar signat dues vegades.
L'euro també. Aquí tinc un bitllet de 20 euros i hi ha un tal José, que ha signat un tal José. Oi que sembla que diu José?
Sí,
i diu José, a la signatura.
Normalment sempre
signen... A
veure,
professor, disculpi'm, ara tenim un dòlar.
Sí, és aquí Secretary of the Treasury, no, aquest era el secretari del Tresor, això és el que era el Larry Summers.
I la signatura de l'esquerra.
I aquest deu ser del Banc Central. Però
el de la dreta és el secretari del Tresor, és el que signava Larry Summers.
Quan el Larry Summers era el secretari del Tresor, la signatura aquesta. I això ho trobo fantàstic. O sigui, com a feina, dedicar-te a signar dòlars, ho trobo...
Sí, sí. Un per un, I ho fa un per un.
Sí, una cosa...
Amb tinta que no s'esborra.
Tots.
Un per un, És que aquesta gent, al final...
I, perdoni, un dòlar... Els firmava tots, no?
Un, el de 5, el de 10, el de 20, tots.
Però
deus acabar amb el canell destrossat.
No pot ser.
Anar signant dòlars.
Ha d'anar a l'ofici de peu.
Home, és una feina a temps complet.
No, clar.
Devia cobrar molt per això,
I si no cobrava molt, de tant en quant n'agafava un...
Pilles algun.
El pillava i el fotia al sac.
Bueno, anem al que ha dit Larry Summers, que, per exemple, ha dit que a Espanya li queda crisi per la resta de la dècada. Ho compartiu? Ho comparteix o no? Ell ha fet com uns vaticinis.
Sí, tornem
al
tema...
Diu que hi ha riscos de declarar victòria abans de temps. Sí, diu que això ja va passar, li poso els exemples que va posar.
Això és veritat, sí.
Als Estats Units el 1937 i també al Japó l'última dècada. Llavors diu que a Espanya li pot passar el mateix.
Tot això és veritat. O sigui, tornem al tema de les prediccions. Compte en fer prediccions.
No, perquè tothom en fa, que tothom és bo, eh?
Bueno, però això no vol dir que sigui fer prediccions. Que sàpiga, que sigui bon economista no vol dir que sàpiga fer prediccions. La segona part, deixant de banda la predicció, la segona part, diguem, que és el que fa un metge, si fumes, compte perquè pots tenir càncer, sí. Si prens el sol i et cremes, compte que pots tenir càncer, això és el que fa un bon economista. I aquí diu, compte que si celebreu victòria abans d'hora, i el que va passar als Estats Units als anys 30, i el que va passar al Japó als anys 30, és que van celebrar abans d'hora, i quan van començar a celebrar, diu, ja s'ha acabat el tema de l'austeritat, ja s'ha acabat el no sé què, i ja comencem a pujar impostos, això és el que va fer a Japó i el que van fer als Estats Units, van pujar els impostos abans d'hora, perquè ells, per sortir de la crisi, el que van fer va ser baixar els impostos, generar grans dèficits, i quan diu ja s'ha acabat la crisi, els pugen, i en els dos casos l'economia va recaure. I això, diguem, fer coses que no has de fer abans d'hora pot comportar problemes. Així, aquí el Larry Summers té raó. Compte que Espanya el que ha fet és al revés. Jo crec que pujar, diguem, impostos, òbviament, genera problemes, i Espanya el que ha fet durant la crisi ha sigut pujar impostos, i jo crec que això, el fet que la crisi fos més llarga del que calia... El Partit Popular tenia raó durant el programa electoral
de baixar.
De baixar els impostos, però no, els van pujar i això van crear
però
una
crisi. Van pujar perquè Brussel·les va dir que ho havia de pujar.
Sí, però bueno, van pujar i això va ser un error. Això va ser un error per culpa de la Troika, de la Merkel, o de l'Aznar, o del Rajoy, o del Montoro, no sé qui va ser, però en qüestió van pujar. I ara, fixa-t'hi que el que hem fet és baixar-los. I això crec que és una bona notícia. Baixar els impostos és bo. I, per tant, l'amenaça aquesta de celebrem i, per tant, ja podem començar impostos, pujar impostos, en el cas d'Europa està passant exactament al revés. Per tant, ara, dit això, que la crisi no s'ha acabat i que estem enganxats amb una branca, hem caigut del precipici, hem trobat una branca, com el cuit de l'Eugenio, no? De l'Algen Mas, no? Doncs, escolta'm, ara la branca es pot trencar i podem seguir baixant, com ja va passar el 2010. Recorda que el 2010, després de la crisi del 2008, ja semblava que sortíem, ja tothom deia ja s'ha acabat, ja tornem a sortir, i pom, es va trencar la branca, i va venir el 2012 i 2013, que va ser molt pitjor. Estem enganxats amb una altra branca. No sé si la branca es trencarà o en sortirem. La branca es pot trencar, per alguna de les raons que ell diu. Espanya s'ha endeutat fins al clatell, i ara estem als tipus d'interès zero. I els tipus d'interès, com ara són zero, en el futur deixaran de ser zero. Per tant, l'únic lloc on poden els tipus d'interès és cap amunt. I quan pugen els tipus d'interès i tu estàs endeutat fins al coll, i això ho sap tothom que tingui una hipoteca, que ara, gràcies a que els tipus d'interès són baixos, ara paguem menys que no pagàvem fa uns mesos o fa uns anys, a la que els tipus d'interès tornin a la situació normal, el que ens cobraran cada mes tornarà a pujar i tornarem a patir. I ara el govern patirà, i una part important del que el govern cobri a través dels impostos els haurem de dedicar a pagar interessos, que ara no, perquè ara els interessos són els més baixos de la història.
Doncs perquè no es torna tot el deute.
Bueno, estem fent el contrari, estem encara endeutant-nos encara més. O sigui, el deute puja cada any. El dèficit, recorda la banyera,
Sí, sí,
la banyera,
sí, sí.
Que és l'estoc de dèficit, i l'aigua que anem potent és el dèficit. Cada vegada anem posant més dèficit, per tant, cada vegada el deute és més alt. I mentre el dèficit sigui, diguem, el que hauríem de fer és tenir superàvit, hauríem d'anar traient deute. Però no ho fem al revés, molt bé. Doncs, escolta'm, a la que pugin els tipus d'interès, això, diguem, els països endeutats, i nosaltres estem endeutats per la part d'Espanya i per la part de Catalunya, patirem. Tot això pot passar. Ara, que això ens porti a recaure en la crisi o tot això ja és, diguem, fer prediccions que ni el Summers ni jo som capaços de fer.
El Summers va ser un dels defensors de la desregulació financera?
Sí.
O sigui, va ser dels que va defensar que no calia tenir una regularització als bancs.
No, que no tenia regulació, no, tenia menys regulació. menys
que és que molts, o sigui, molts diuen que això és el que ens ha portat a la crisi financera.
Bueno, molts diuen això, però jo no sé si es tenen raó o no.
No. Bueno, però jo li dic, perquè hi ha molts que argumenten que per culpa de la desregularització financera, doncs es va produir el que va passar a Wall Street, és a dir, el que va passar en el món financer, que no hi havia control i, per tant, es van fer.
Això no és veritat, perquè no hi havia control és mentida. O sigui, el sistema financer és dels més regulats que hi ha. Després de la farmàcia i els aliments, el sistema financer, ningú pot dir que no estava regulat. Està superregulat. O és que no heu sentit parlar de les condicions de Basilea. La cosa que passa, el que passa és que els que són reguladors no tenen ni idea de res.
Ara.
I quan regules una cosa pensant que ja ha solucionat els problemes t'exploten per una altra banda. El problema de pensar que la regulació ho soluciona tot és que tu has de tenir reguladors que saben per on vindrà la propera crisi, per on explotarà el proper avió. Els reguladors de l'aviació fan el mateix que els reguladors financers. Quan hi ha un accident, diuen, mira, a partir d'aquí, això no... explota una roda, a partir d'ara les rodes les han de fer així. Però és que el següent accident no vindrà de la roda, el segon avió vindrà de que es colarà un pato en l'ala, i després farem una regulació de patos, i així anem canviant la regulació, però per què? Perquè precisament els reguladors no poden preveure el futur, no saben d'on vindrà el proper xoc. Que en vindrà un segur i que hi haurà un accident segur. Ara, els reguladors no són capaços...
Però més regulació, més control del que fan els bancs, per tant, més control dels accessos que fan els bancs.
Però no és qüestió de tenir més control, és controlar, no més, controlar correctament.
I per què no ho feien?
Bueno, perquè no sabien...
Però ell va defensar que no es controlés
els Summers. No. És que van dir, les regulacions que va introduir als anys 20 ja no funcionen, i per tant les hem de treure. Però la crisi pot venir d'altre tipus de problemes. Per exemple, deixem que et posi un exemple que tothom entendrà. A Espanya, al començar la crisi nord-americana, es va posar com a exemple de regulació financera al món. Anava el Zapatero pel món traient pit i explicant, i els seus assessors, entre els quals hi ha el Premi Nobel Stiglitz, company meu de Colòmbia, que anaven pel món dient el sistema més ben regulat del món és l'espanyol. Per què? Perquè els Estats Units acabaven de tenir l'accident de la subprime. És a dir, havien donat crèdits a famílies pobres quan no podien tornar, i per tant, quan les famílies pobres no van tornar als calés, molts bancs es van ensorrar. A Espanya no es podia fer això. A Espanya estava prohibit tenir bons tòxics nord-americans. I per tant, els espanyols van anar pel món fardant de lo bé que havien regulat el sistema financer. Sí, què passa? Que el sistema financer espanyol havia regulat bé aquesta part, que és la que va explotar Amèrica, però resulta que tenien uns bons tòxics, que eren més tòxics que els subprime nord-americans, que eren les cases fantasma de la Costa del Sol, és a dir, la bombolla immobiliària. Com és que aquests grans reguladors espanyols que havien vist, havien sigut capaços de veure que les subprimes eren un problema, com és que no havien vist que les cases fantasmes de la Costa del Sol no serien un problema encara més gran? Fixa't que el sistema financer que va patar més de tots va ser l'espanyol. Espanya va haver de ser rescatada pel seu sistema financer, encara que el Rajoy digui que no va haver rescate, hubo rescate. I hubo rescate del sistema financer espanyol, aquest sistema que figurava que estava tan ben regulat. Quina és la lliçó? Que el regulador no tenia la més mínima idea.
Setembre del 2007, José Luis Rodríguez Zapatero.
Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Mal que les pese a algunos.
No seria el document al que em referia, sinó quan ell va defensar que la banca, en aquest cas, que la banca espanyola era de les millors.
També era de la Champions League.
Això ho va fer als Estats Units.
També era de la Champions League.
També. Sí. No era aquest el document al que em referia, però bé, en tot cas, quan el localitzem, el porto. Però recordo que Zapatero sí que va fer ostentació de que el sistema bancari espanyol...
Jo recordo l'Stiglitz, Premi Nobel d'Economia, dient que tots els països del món haurien de tenir la regulació que tenia el sistema financer espanyol, que el Banco d'Espanya era l'exemple a seguir per tot el món. El Banco d'Espanya, que després hem vilipendiat tots perquè ens va permetre als ciutadans comprar bons de Bankia, comprar accions de Bankia, perquè ens va dir que havia passat a les tres tests. No sabien fer els tres tests al Banco d'Espanya, no sabien fer els tres tests, i era l'exemple mundial de com havia de ser un banc. Conclusió, no en tenen ni idea. compte amb dir que hi ha uns grans reguladors que ho saben tot i que els bancs estan fent entremaliadures i només és qüestió de posar reguladors a vigilar-los. Que això és veritat si els reguladors saben el que fan. Si el regulador no té ni idea de res, com passa amb els reguladors del món real, això no serveix per res. Mm. Pensar que la regulació ho arregla és una...
A veure si a la segona va la vençuda.
Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Tenemos los mejores datos de eficiencia y de rentabilidad y desde luego unos niveles de solvencia y de provisión muy elevados, superiores a cualquier otro sistema financiero de los países con los que nos podemos comparar.
Sí, sí. I això ho va dir, recordeu, això ho va dir...
Estats Units ho va dir.
Estats Units, on es va fer una reunió del G20, que Espanya no és del G20, però ella es va colar per la porta de darrere perquè França tenia
setembre
dos seients.
Setembre del 2008.
Exacte, Espanya tenia, França tenia dos seients perquè eren els presidents d'Europa i, a més, ells tenien seient i van demanar d'entrar, doncs ell va anar allà i va anar a donar lliçons de com se regula el sistema financiero. Això no vull criticar Espanya, eh? El que estic criticant és els reguladors. El que estic criticant és la idea de pensar que uns reguladors supersavis ens protegiran del següent accident d'avió. No. Hi haurà un altre accident i els reguladors no se n'assabentaran. I un cop els reguladors vegin quin ha estat el problema, faran i arreglaran aquell problema i diran, faran les normes necessàries perquè aquell problema no torni a passar. Però què passa? Que passarà un altre problema per una altra banda. La propera bufetada no vindrà pel sector immobiliari. Vindrà per un altre sector.
La regulació de Bankia no la veien? O no la volien veure? Perquè és molt diferent. Una cosa que vostè diu, no se sap on patarà la crisi, això conforma. Però... el que feien de banc i que ja veien que allò era un pou sense fons, una butxaca foradada...
Sí, això no és regulació. O sigui, una cosa, les regles que fan...
El Banc d'Espanya regulava en teoria el que havien de fer els bancs.
Sí, no, el Banc d'Espanya té dues missions. Una és regular, fer les regles.
Doncs...
aquestes són les regles. Els bancs han de tenir aquest capital, els bancs poden fer A o no poden fer B, els bancs quan agafen un euro l'han de posar aquí o l'han de posar allà. Regles, eh? Una altra cosa és supervisar. Llavors diu, a veure, aquest banc, llavors, com a part de la supervisió, recorda que feien els estrès test.
Doncs...
agafaven la comptabilitat i deien, què passaria si hi hagués una crisi? Bueno, aquest banc sobreviuria. Què passaria si hi hagués una crisi molt gran? Feien la comptabilitat i diuen, ara aquest banc no sobreviuria. Què passa si, a més d'haver-hi crisi a Espanya, hi hagués crisi a Europa? Què passaria si hi hagués devaluació? Què passaria si el 15% dels clients no tornessin al crèdit? Se fes estrès test.
Per tant, eren tan tontos que no ho veien o no ho van voler veure?
Com a supervisors va ser un desastre.
Doncs...
perquè ells van dir que un mes abans que Bankia sortís a bossa ens van dir que Bankia estava bé, ens van dir que tots els bancs estaven bé, però és que és més, la Comissió Nacional del Mercado de Valores, que són uns altres il·luminats, també ens van dir que Bankia podia sortir a borsa. Abans de sortir a borsa, en aquest país has de passar una sèrie d'això, de supervisors, no?
I va sortir.
I va sortir a borsa perquè el Banco d'Espanya...
I ara per
la
això
Comissió
Rodrigo
Nacional,
Rato està imputat.
Tothom va dir que això estava bé. I, per tant, com a supervisors, els que miren els números, els que miren com a miradors de números, no com els que fan regles, sinó com a miradors de números, un altre suspès. Com a reguladors, desastre. I com a supervisors, desastre al quadrat.
Escolti, és que clar, li volia comentar més coses de Larry Summers, però se'ns escapa el temps. Per exemple, de Grècia ha dit que tontejar amb la sortida de l'euro suposa assumir un risc enorme. I pel que fa als Estats Units, on resideix vostè, diu que porta 70 mesos de creixement amb interessos històricament baixos i que torna a filtrejar amb la recessió.
Sí, ell és el campió d'una teoria que es diu la... no sé com es tradueix al català, però l'estancament permanent,
sí,
o estancament secular, no?
Estancament secular o permanent, correcte, sí, sí.
Que bàsicament diu que les crisis, l'economia es mou, hi ha una tendència, una línia recta que va pujant, i després a vegades et desvies de la tendència baixa, però després tornes a la tendència. I a la llarga creixes en aquest nivell de tendència. El fet de que durant molt de temps els Estats Units estigui creixent poc, pot ser que estigui tornant molt a poc cap a la tendència, o bé, que és el que diu ell, la tendència ha canviat.
Cap a baix.
Ara ja no creixerem el 2%, sinó que creixerem molt menys. Però ja és una cosa secular, ja és per sempre. La raó, hi ha moltes raons, hi ha moltes possibles raons. Una de les que dona ells és que el tipus de canvi tecnològic, el que fa que la tendència pugi és que, bàsicament, hi ha canvis tecnològics, millores de productivitat, perquè tenim màquines millors, tenim nous mecanismes per treballar, noves tecnologies que no són màquines, software, invents. El que diu ell és que els invents, o hi ha gent que diu que els invents d'ara no augmenten la productivitat. Ens serveixen per jugar a l'iPhone i per comunicar-nos i per passar-nos-ho bé, matar porcs tirant pollastres, etcètera, etcètera, però no, això no és productivitat. La productivitat és una màquina nova que ens serveix per fotre cotxes molt més ràpid o ens serveix per anar als llocs molt més ràpid, i això, fixa't que ja fa molts desenes d'anys que grans invents d'aquests ja no existeixen. D'aviació hi ha molts invents per la seguretat i tal, però ostres, Barcelona, Nova York fa 40 anys que tardem al mateix temps, no hem millorat gens. Els cotxes tampoc, ara són més xulos, més còmodes, més no sé què, però escolta, anem a anar a 120, no anem més llocs al ràpid, no distribuïm els productes més ràpids. I hi ha gent que diu que els canvis tecnològics d'ara, això, les xarxes socials i tot això, està molt bé, és molt xulo, però no ens serveix per ser més productius. I, per tant, és possible que tot el canvi tecnològic d'ara comporti un creixement no igual, sinó menor. Jo crec que s'equivoquen, Jo crec que el problema és que no mesurem bé les noves canvis tecnològics, ens porten producció, porten coses que no podem mesurar. Clarament, el Google ens ajuda la productivitat a tots. O sigui, la quantitat d'hores que tenim, que ens estalviem gràcies a Google, és brutal. Però, en canvi, fixa't que el PIB de Google, l'únic que comptem som els treballadors que hi ha allà, i n'hi ha poquets. Gent que faci Google és poquets, però la productivitat, la gent a l'hora de fer un llibre o a l'hora de fer un programa, no em digueu que no us ajuda això del Google. Però el problema és un problema d'estadística, no sabem mesurar-ho bé. Les noves tecnologies no es poden mesurar massa bé.
Deixem canviar de personatge. En aquest cas, també li volíem preguntar per la mort, en un accident, del matemàtic i Premi Nobel d'Economia John Nash, que va morir dissabte a Nova Jersey. Tenia 86 anys, una vida marcada per la esquizofrènia, i de fet en ell s'havia inspirat el llibre i la pel·lícula Una ment meravellosa. Vostè posava aquí cap de setmana una fotografia a Twitter on se'l veia plegats. Quan van coincidir amb John Nash?
Era el 2005. Ens van donar amb ell i a mi catedràtic honoris causa de la Universitat de Beijing, a la Xina, i vam estar ell i jo plegats una setmana per allà a la Xina, viatjant. Jo el coneixia també, ell donava classes a Princeton, que està molt a la vora de Nova York, a Nova Jersey, i havíem coincidit a diversos llocs, però bàsicament aquella setmana el vaig arribar a conèixer amb ell i a la seva dona, que també es va morir aquest cap de setmana.
Sí, sí, malauradament amb un accident de taxi. Nash va guanyar el 1994 el Premi Nobel d'Economia per la seva teoria dels jocs. No és del que en sap també, i que em sembla que és, diria que catedràtic, el Yanis Varoufakis?
Sí, i l'Andreu Mascolell.
També, de la teoria dels jocs.
Sí, teoria de jocs. Teoria dels jocs és una... Ell es va inventar una cosa que diu l'equilibri de Nash. Una cosa que es coneix com l'equilibri de Nash, i és una cosa que va fer als 21 anys, perquè ell als 27 anys va tenir aquesta malaltia mental i poc més va fer al llarg de la vida, però el que va fer va ser brutal. La teoria econòmica, us ho explicaré molt ràpidament, però... sempre hem dit des de l'Adam Smith que la competència fa que s'assoleixin els objectius de la societat. És a dir, la senyora de la fleca es lleva a les 4 del matí a fer el pa i a fer el tipus de pa que volen els clients, perquè no perquè ens estimi molt ni perquè sigui molt bona veïna, sinó perquè hi ha altres fleques que fan el mateix. I si ella no fa el pa que nosaltres volem, si ella fa el pa que ella vol, si ella diu, no, aquí tothom ha de menjar pa integral, i la gent no vol pa integral, sinó que vol baguets, què passarà? Que la competència la matarà. Perquè la gent, els ciutadans, agafaran els seus diners, se l'emportarà a la competència, i fixa't que el fet de que hi hagi competència farà que arribi el pa que tots volem, que és una cosa màgica, que l'Adam Smith va batejar amb el nom de mà invisible. Si competim entre nosaltres, arribarem al millor dels mons. Els ciutadans tindran exactament el que volen, sense que hi hagi ningú que obligui, sense que hi hagi ningú que li digui a la senyora de la fleca vostè ha de fer baguets. No, no, ella ja ho averiguarà, perquè és l'única manera que té de guanyar calés. Competència és bona. Però aquí ve el John Nash i diu, compte, que hi ha situacions a la vida en la que la competència ens pot portar a tots en una situació pitjor. I deixem que posi un exemple. Dues empreses de cervesa, per dir qualsevol cosa, problema de cervesa, que tenen un mercat de 20 milions, posem. Diu, i tenen l'opció de fer publicitat o no fer publicitat. Diu, si no fem publicitat, tu i jo, tu ets una empresa i jo soc una altra, ens dividirem el mercat més o menys 50%. 10 milions per tu, 10 milions per mi. Val? Si jo faig publicitat, pagaré els costos de publicitat, 5 milions, però et fotré tot el mercat. Fixa que si jo faig publicitat, jo em quedaré 15 i tu tindràs 0. Per tant, jo puc guanyar molts més calés si faig publicitat, però sempre i quan tu no em facis. Si tu fas publicitat i jo no, llavors tu et quedaràs 15 i jo 0. Sí. Però fixa que si els dos fem publicitat, els dos pagarem 5 milions, dos pagarem 5 milions de publicitat, tu pagaràs 5 milions de publicitat, ens repartirem el mercat de 20, però fins que tu només te'n quedaran 5 i a mi em quedaran 5.
Sí.
Si els dos fem publicitat, els dos hi sortim perdent. Llavors o no?
Sí, i tant, i tant.
Llavors, clar, el Nice diu, què passa si competim? Clar, jo penso, a veure, si el Toni no fes publicitat, si ell no fes publicitat, aleshores a mi m'interessaria fer-la. Perquè, clar, li fotaria 15-0. Però clar, i si ell fa publicitat, a mi també m'interessaria fer-la, perquè si tu fas publicitat i jo no, jo quedo a zero. Per tant, tant si tu fas publicitat com si no, fixa-t'hi, a mi m'interessarà fer publicitat. I tu pensaràs el mateix. Què passarà? Que acabarem els dos fent publicitat, els dos acabarem competint i els dos acabarem arruïnats. La competència ens porta a lo pitjor del món. I aquest és el teorema del Nash. Diu, mira, la competència no ens porta al millor dels mons, sinó al pitjor.
I aleshores què cal fer?
Ja, això seria un altre...
El que caldria fer és que aquests dos parlessin i dir, a veure...
Que això és el que potser fan algunes empreses.
Posem-se d'acord, i no allò del metge, del dentista, no? Com no ens fem mal. Perquè saps que si els dos acabem fent publicitat, els dos hi sortirem perdent. Al final, si els dos fem publicitat, ens dividim el mercat igual. Però els dos ens hem dilapidat una pasta sense sentit. Llavors cooperarem, farem trampes, etc. El que passa que és molt difícil fer trampes, perquè un cop jo veig que tu no em fas, aleshores jo tinc tots els incentius del món a fer trampes. Mira, el Toni no fa. Escolta, ara fotrem una campanya, l'agafarem en pilotes, li fotrem tot el mercat i llavors ja serà massa tard. Està clar? De fet, això també ho fan els policies amb els lladres. De fet, això que t'acabo d'explicar és una versió cervesera del dilema del presoner, que s'anomena. El dilema del presoner és que agafen a dos delinqüents que els han enganxat per un tema menor, drogues. I per drogues els acaben 2 anys. Llavors, la policia, que és molt llesta, sospita que aquests tios, a més, són els que han fet un assassinat, pel qual ja la cosa seria pitjor, però no té proves. I llavors els tanca els dos en dues cel·les diferents i diu, a veure, si tu confesses el crim, en lloc de 2 anys te'n caurà un. Si tu confesses i ell no, te'n caurà un a tu i amb ell 10. I a l'altre li diu el mateix. Ara bé, si confesseu els dos, us cauran 5 a cada un. I els dos pensen, hòstia, i em puc estalviar, hòstia, de 2 anys me n'estalvio un si confesso. Per tant, els dos acaben confessant i els dos acaben amb 5 anys de presó. La policia utilitza aquesta estratègia de Nash per aconseguir la confessió de tots dos, i tots dos acaben a la presó. Això s'anomena el dilema del presoner. Fixa't que és el mateix que t'he explicat amb la cervesa, exactament el mateix, però és un fenomen que passa sovint a l'economia. La decisió de la publicitat és només un exemple dels mils que podríem posar. És a dir, escolta'm, quan hi ha decisions estratègiques, fixa't que si cadascú va pel seu compte, acabarem tots fotuts.
Però això apel·la molt a l'egoisme, no? També. És
sí,
a dir,
sí, clar.
Clar.
Jo intentaré fer trampa. De fet, hi ha un joc que a Anglaterra, saps aquests jocs, que al final... quan ja s'ha guanyat el pot, s'han guanyat 100.000 euros, vinga, 100.000 euros, llavors queden dos concursants. I al moment final els hi fan, tenen dues cartes que diuen, comparteixo o m'ho quedo tot. Si els dos treuen m'ho quedo tot, ho perden tot. Si un treu compartim i l'altre treu m'ho quedo tot, s'ho queda tot el de m'ho quedo tot. I què passa?
Ja hi som una
que tots acaben dient m'ho quedo tot i tots acaben
perdent.
I perden tot.
I guanya el concurs.
I guanya el propietari.
Exacte.
Del concurs.
Que en aquest cas aquí guanya on es fa publicitat.
Exactament.
No? Que seria Exactament. RAC1.
Exacte.
Professor, una vegada més, extraordinària la classe que ens ha donat. Moltíssimes gràcies,
gràcies
per haver-nos acompanyats. Professor Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia per la Universitat de Colòmbia i professor de la Pompeu Fabra. Fem una pausa de 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.